Hola, ja tornem a ser aquí amb un altre tema de consum. Avui us parlarem sobre una altra manera de viure la menstruació, perquè de fet, doncs, al final del mes és un dels motius més recurrents del nostre consum, evidentment amb les dones, i moltes vegades en parlem poc de com millorar el nostre consum quan tenim la menstruació, i avui doncs intentarem donar-vos algunes pautes per intentar també canviar una mica el punt de vista que tenim d'aquesta situació. Perquè la veritat és que moltes dones encara viuen la menstruació com un problema, com una cosa que hem de patir, que hem d'amagar, i cada dia més, però moltes altres també el que s'està fent és reconciliar-se amb aquesta manifestació de caràcter cíclic de les nostres vides. Cada 28 dies, si ets regular, arriba aquella estimada rutina fisiològica que consisteix en l'expulsió del teixit endometrial, un òvul no fecundat i la sang que l'acompanya, que és una quantitat petita respecte del que és el teixit. Això és la menstruació o, com coneixem també més comúment, la regla. I són dies en què algunes dones no ens sentim sempre bé, podem estar més sensibles del que és habitual i notar molèsties i dolors. A més, tenim la preocupació afegida d'estar pendents de no tacar la roba, de no tacar el seient. Les dones la patim o la gaudim, depèn de com ens ho prenguem, no? Però això sempre passa un cop al mes i durant diversos dies, i hem de trobar la manera de no tenir pèrdues que mostrin allò que en realitat és tan evident i tan natural. Però a cap i a la fi es tracta d'una barreja de sang i teixits que surt de l'úter, que fa olor, que ataca i, clar, que és vermella. Llavors la societat també s'ha encarregat molt d'entaular tot un seguit de perjudicis al costat o al voltant del que és la menstruació. Sempre s'ha considerat també com un tabú, és un dels temes tabú que encara rauen a la nostra societat. Un dels reclams més habituals de les marques de compreses és que no es noti. Però què passa si se'ns nota la compresa? O què passa si taquem? Perquè ens fa tanta vergonya si és un fenomen natural. No es tracta de lluir-ho constantment, però tampoc d'amagar-nos quan tenim la regla. Ja en tenim prou doncs, amb el que és el sacsejo hormonal que suposa, com per haver d'estar netes, perfumades i, bueno, com si estiguéssim millor que sense tenir la regla. Aleshores, doncs, sí que és veritat que, mica en mica, moltes persones, molts corrents se n'han anat obrint el fet de que la regla doncs, és una cosa natural i que no hem de per què amagar-la, i que al final doncs, els anuncis de compresa sempre ens han ensenyat que la sang és blava, i la sang no és blava sinó que és vermella. Per què és un tabú, no, això de la menstruació? Hem tret moltes de les dades del programa d'avui d'una revista que es diu Opcions, que ha fet doncs, un article bastant extens sobre el tema, i que si voleu més informació el podreu consultar. I en ell diu que la sociòloga Júlia Mas diu que, per què és un tabú, no? Doncs perquè només afecta les dones, es considera que és així. I sota aquesta premissa considera que si la regla fos una cosa d'homes, s'oferirien més opcions i també s'equilibrarien els preus. I un altre tema gens menyspreable, ja que aquests productes doncs, tenen un IVA del 10%, tot i ser un producte de primera necessitat, mentre que d'altres, com per exemple els medicaments, tenen un IVA del 4%. En aquest sentit també hi ha iniciatives, com una campanya que es diu Menstruación, per reclamar un preu més just. I a les Illes Canàries, a final del 2017, es va aprovar eliminar la taxa rosa, és a dir, deixar d'aplicar impostos al preu de les compreses i tampons. En els darrers anys, també, doncs, moltes dones estan descobrint que la regla pot ser viscuda d'una altra manera. Us recomanem un llibre que es diu Lluna Roja, de Miranda Gray, que ens convida a conèixer el que són els dos creatius sexuals i espirituals del cicle menstrual. I en la mateixa línia podríem trobar també molts altres llibres que faciliten, no?, aquesta reconciliació de la dona amb el seu cicle menstrual. En paral·lel amb la difusió doncs, de també aquesta mirada crítica amb la forma com es viu la menstruació a la nostra societat i la reivindicació d'una relació positiva amb la regla, algunes dones fins i tot estan experimentant i descobrint, explorant i aprofundint el que és l'opció del sagnant lliure. Amb aquest sistema es pot arribar a prescindir o reduir molt l'ús de sistemes de retenció, Per a les que encara no se senten capaces d'arribar a aquest nivell de connexió amb el nostre propi cos, però senten la necessitat de reduir la quantitat de residus que generen quan tenen la regla, hi ha altres opcions de les quals avui doncs, sí que aprofundirem. En els últims anys s'ha estès l'ús d'aquestes alternatives del que són els productes de retenció d'un sol ús, perquè sempre totes les compreses, els tampons, tot el que s'ha fet servir fins ara per retenir la menstruació era d'un sol ús. Llavors hi ha alternatives de més d'un ús. Per exemple, què tenim? Doncs les copes menstruals, les compreses de robes, les calcetes absorbents o les esponges marines. Amb aquests instruments el que fem és reduir l'impacte ambiental de menstruar, no només perquè fa els residus, sinó també per l'estalvi de recursos naturals. L'estalvi de residus que implica qualsevol d'aquests sistemes és innegable. Penseu que al llarg de la vida una dona pot arribar a fer servir uns 12.000 tampons o compreses. Per fer aquest càlcul s'ha considerat que es fan servir 6 compreses o tampons al dia, depèn del flux de cadascú, 5 dies cada 28 dies, 13 vegades l'any i dels 14 als 45 anys. Per tant, és una bona aproximació. I cal tenir present que durant l'embaràs la menstruació s'atura i que en el cas de dones que donen el pit, doncs també la regla pot arribar a desaparèixer uns quants mesos més. Per tant, és un càlcul aproximat, però bastant aproximat, que té en compte totes aquestes variables i, en tot cas, cada dona pot arribar a fer servir més de 10.000 tampons i compreses en tota la seva vida fèrtil, que equival a 6 kg de residus a l'any per cada dona. Per tant, estem parlant d'una quantitat de residus molt importants. La difusió de les alternatives reutilitzables permet que les dones que volen menstruar sense embrutar el planeta doncs ho tinguin molt més fàcil i no es tracta d'afegir càrregues, sinó de donar facilitats a les que busquen un dia a dia que sigui doncs una mica més sostenible. I ara doncs anem a aprofundir en el que són les 5 alternatives que us volem presentar avui per menstruar sense residus. Doncs com hem dit, cada vegada més dones prescindeixen de les compreses i tampons d'un sol ús. Les 5 alternatives que us presentem avui no només estalvien residus, sinó que també faciliten el fet de viure la regla de forma més positiva. Moltes dones estan descobrint i reivindicant el que dèiem, que la regla no és una condemna reiterada, que el flux menstrual no és una brutícia intocable que cal amagar, i en paral·lel amb aquest canvi de mirada també s'ha anat estenent l'ús d'alternatives per menstruar sense residus, que són els mètodes de retenció de flux reutilitzables i, el que també hem anomenat abans, el sagnant lliure. Per començar, potser la forma més extensa i que moltes de vosaltres ja coneixereu és la copa menstrual, que és un recipient en forma de vas que s'introdueix a la vagina i reté el flux de la sang. Es buida i es torna a col·locar tan sovint com sigui necessari. Segurament és un sistema, el sistema reutilitzable més usat i n'hi ha de mides, materials i colors diversos i se'n poden trobar a moltes farmàcies i ara ja n'hi ha fins i tot que estan fabricades aquí a Catalunya. Després aprofundirem una mica més sobre la copa menstrual. Després tenim les compreses de roba, que són peces de roba confeccionades amb diversos tipus de teixit. N'hi ha d'ecològiques i de proximitat i també tutorials a internet per fabricar-ne de casolanes. S'usen com una compresa d'un sol ús, però en comptes d'acabar les escombraries, doncs després del canvi es renten, s'assequen i ja tornen a estar llestes per reutilitzar-les un altre cop. Després tenim les calcetes absorbents. Són unes calcetes complementades amb una zona absorbent, com si portessin una compresa de roba incorporada. Les primeres es van comercialitzar com a complement dels tampons d'un sol ús, però ara ja es poden fer servir de forma autònoma, és a dir, sense fer servir cap tipus de compresa ni tampó. N'hi ha diverses capacitats d'absorció i models de tot tipus, des dels més esportius fins també als més glamurosos. Després tenim les esponges marines. Són això, esponges marines que s'usen com un tampó, és a dir, que s'introdueixen a la vagina, i en aquest cas, a diferència dels tampons, quan estan saturades, en comptes de llançar-se, el que fem és esbandir-les i tornar-les a col·locar. I per acabar doncs, tenim el que parlàvem, no? El sagnat lliure, que és un fenomen potser més nou, que és ara quan es comença a parlar, que és l'alternativa més sostenible, ja que no implica l'ús de cap producte. De fet, no és un sistema de retenció. Les dones que el practiquen doncs, senzillament han après a escoltar el seu cos de manera que senten la baixada del flux abans no surti. Això sí, requereix doncs, tenir un lavabo a prop i moltes dones també el combinen amb altres mètodes durant la menstruació, sobretot doncs, bueno, quan sortim de casa. Com podem triar quin és el millor mètode? Doncs això va en funció de cada dona, no? És interessant també conèixer l'experiència d'altres persones i també està clar que ens hem d'informar de les característiques i de la forma d'ús. Si és possible, doncs també és bo provar més d'un sistema, no? I en alguns casos, com la copa menstrual, fins i tot abans de descartar-lo, doncs pot convenir provar amb un altre fabricant, perquè moltes vegades podem dir que ho provem i ja no ens va bé. Però bueno, potser ho podem provar amb un altre fabricant i és una qüestió també d'insistir també perquè venim amb la ment molt tancada de molts anys de no entendre res més que una compresa o un tampó per poder retenir el que és el flux menstrual. Per tant, és una decisió personal i sí que podem trobar, si anem, per exemple, a la pàgina web de la revista Opcions, que és d'on hem tret molta de la informació d'aquest article, tot un seguit de taules que ens poden dir, doncs, quines són les comparatives entre doncs, el tampó d'un sol ús, la compresa d'un sol ús, hi ha també tampons i compreses ecològics, copes menstruals, llavors en funció del preu, en funció de la salut, en funció de la comoditat, en funció de l'ecologia, o sigui, en funció de l'interès que cada persona tingui com a prioritari, doncs hi serà més beneficiós fer un servir un tema que l'altre. Una altra cosa molt important, i que hem parlat molt del que és la reducció de residus, però no hem parlat del que és la salut, no? Un aspecte molt, molt, molt vital per la salut. Per a moltes dones, un dels atractius de les alternatives per menstruar sense residus és que eviten el que és el contacte amb possibles elements tòxics. En canvi, doncs, per d'altres, com hem dit, la barrera més important és quan plantegen passar-se aquestes opcions reutilitzables el dubte si són opcions prou segures. Aleshores, hi ha prou certificats, hi ha ginecòlegs i obstetricis que sí que el que fan és remarcar la seguretat i remarcar el que és la facilitat i el fet, el canvi, no? L'alternativa, asseguren l'alternativa d'aquests mètodes. Als anys 70, el que sí que potser moltes de vosaltres heu sentit a parlar, es va detectar una correlació clara entre l'ús de tampons molt absorbents i el síndrome de xoc tòxic. Si busqueu per les xarxes, doncs veureu que fins i tot doncs, hi ha alguna famosa, no?, que ha tingut aquest síndrome i ha fet doncs, diferents campanyes en favor d'utilitzar altres mètodes precisament perquè l'ús de tampons havia portat a contraure aquest tipus de malalties. Per aconseguir nivells d'absorció tan elevats, el que passa és que es fa servir el superabsorber polímer que en principi es va deixar de fer servir, però que tampoc sabem si els nous components que es fan servir també són tòxics o no, perquè no ha passat prou temps suficient. Aleshores, amb aquesta mesura, en principi, els casos registrats del síndrome de xoc tòxic sí que s'han reduït, però el síndrome de xoc tòxic, com hem dit, es pot produir també sense estar vinculada amb l'ús de sistema de retenció de flux interns i també pot passar tant a homes com a dones. Són els bacteris que normalment estan a la vagina el que després doncs, produeixen que es faci aquesta generació d'aquest síndrome. Per això doncs, algunes dones els hi passa i algunes altres dones no els hi passa. Per tant, hi ha moltes dones que també prefereixen fer servir aquests sistemes alternatius doncs, perquè eviten precisament aquest contacte amb aquests productes que si ara ja doncs no són el polímer, però sí que són productes de fabricació química que poden comportar que aquests productes, en combinació amb els bacteris que tenim a la vagina, doncs pugui causar algun tipus de problema tòxic. I ja per acabar, sí que ens agradaria una mica aprofundir amb algun del que són els mètodes que us m'han explicat per acabar de convèncer-vos de fer servir aquest tipus doncs, d'alternatives al flux vaginal. Doncs anem per la copa menstrual. És simple, és petita i ha revolucionat la higiene íntima de moltes dones. Quins són els seus avantatges? Doncs que no es nota, que s'eviten residus i que s'estalvien diners. La copa menstrual és un mètode de retenció de flux intens que és molt senzill. És un recipient flexible en forma de vas que s'introdueix a la vagina i reté el flux de sang. Ara és una opció força estesa, però durant dècades sí que és veritat que ha costat que s'introduís, perquè si us penseu una mica que la copa menstrual és d'ara i és nova, no, o sigui, fa 100 anys que existeix la copa menstrual, però potser fins ara, en aquesta última dècada, no ha sigut quan realment doncs, ha tingut més popularitat. En el seu inici, la copa menstrual era de cautxú, i de fet és tan antiga com els tampons. Per tant, o sigui, aquí les marques comercials o els lobbies no, de la indústria química els lobbies del fet de que cada mes hagis de dependre, de comprar i de gastar diners i no d'estalviar, doncs ens han fet aquesta mala passada perquè és tan antiga com els tampons. I les dues patents són del primer test del segle passat, però han tingut trajectòries comercials ben oposades. Mentre que el tampó va guanyar a usuàries de forma exponencial, la copa patentada per Chalmers va quedar relegada a ser l'alternativa minoritària i durant uns quants anys fins i tot va deixar de fabricar-se. Als anys 90 va començar a viure un tímid renaixement, però aquí encara era un producte bastant estrany i d'importació, que només es podia comprar a fires o per internet. El 2002, l'empresa britànica Moncap va fabricar la primera copa menstrual de silicona mèdica i a poc aquest sistema de retenció s'ha anat estenent. Ara, doncs, hi ha hagut també moltes associacions que han anat fent difusió d'aquest sistema i la veritat és que s'han hagut de trencar molts tabuts, s'han hagut de trencar molts prejudicis i el boca a orella ha funcionat molt fins al punt doncs, que avui és un producte accessible que podem trobar a les farmàcies i que no hem d'anar a comprar a un lloc estrany. Com funciona la copa menstrual? Doncs les dones que ja estan avasades se la col·loquen amb la mateixa facilitat amb què es posarien un tampó. Això sí, és important haver escollit bé la mida de la copa perquè varia segons l'edat de la dona i també si ha tingut relacions sexuals o parts vaginals. Malgrat que la talla sigui la correcta, també és cert que al principi doncs, pot ser que costi, vull dir, cal una mica de pràctica, i les expertes doncs, recomanen tenir paciència i no desistir si els primers intents resulta una mica molest o no acaba d'entrar, o fins i tot també si es produeixen pèrdues. És important començar a provar-ho a casa, amb moments de tranquil·litat, i la col·locació doncs, senzillament té dues fases. Primer cal doblegar la copa, sempre amb les mans netes, i després s'insereix a la vagina fent-la girar suaument i vigilant que s'hagi desplegat del tot. Ha de quedar més avall que un tampó, però sense arribar a quedar-se a la base o al palet inferior que acostumem a portar fora de la vagina. Per extreure-la, doncs el mateix. Convé estar relaxada, tenir les mans netes, posar els dits dins la vagina fins a arribar a tocar la base de la copa. Llavors pressionem, ens inclinem i que surti. També és molt interessant fer servir aquest mètode per ser conscients i per observar quina és la nostra sang, de quin color és, si hi ha coàguls o no, perquè això també ens dona molta informació sobre la nostra salut i sobre com estem nosaltres mateixes. Llavors, aquesta copa es buida, es neteja i d'entrada sempre s'havia com recomanat que s'esterilitzés com el que són les tetines dels biberons, però bueno, ara hi ha molts fabricants que ja no ho recomanen perquè diuen que no és imprescindible haver-ho d'esterilitzar. Les compreses de roba. La veritat és que també, doncs, això ve ja d'un recurs molt antic, però ja no són el que eren. Les nostres mares i àvies les feien servir, però les d'ara són molt més còmodes perquè els teixits, evidentment, doncs, han millorat. Ja no es tracta, doncs, del que era abans, eren uns rectangles de cotó blanc, ara, doncs, hi ha de gruixos, formes, estampats diferents que es pot triar. Les compreses de roba poden fer mandra. Poden fer mandra per dues coses. Un, perquè les hem de rentar i després perquè quan estem fora de casa doncs potser es fa una mica més complicat de fer el canvi. Aleshores, doncs, bueno, tot consisteix també doncs, de buscar trucs i, de fet, fins i tot les mateixes empreses que ja fabriquen les compreses de roba doncs, han buscat bossetes impermeables on posar la compresa una vegada ens la traiem si estem fora de casa. Hi ha molts manuals o molts tutorials per explicar bé com es poden rentar les compreses de roba i, de fet, n'hi ha molts que diuen, o sigui, que hi ha quatre claus bàsiques per netejar les compreses de roba, que una és el remull, perquè moltes vegades es veu que no ho fem, no? Que no es fa el remull i que només hi ha que ho esbaldeixen, o sigui, el fet de deixar-les en remull, el fet de que l'aigua sigui freda, o sigui, la sang marxa amb aigua freda, és una premissa molt important, el fet de que no hi fiquem suavitzant, també és molt important, i que si encara queda alguna taca, és important que les aixuguem al sol, perquè el sol el que fa també és treure aquestes taques. I ja per acabar, doncs, tenim el que són les calcetes absorbents, que sí que últimament també s'han estès moltíssim, fins i tot més, estan tenint més èxit que les compreses de roba, que funcionen, doncs, no són un invent d'última generació, ja fa molts anys que es comercialitzen, però fins ara, o sigui, l'ús dels tampons, doncs, per un tema més de lobby comercial de la societat, doncs, havia fet ombra a tots aquests sistemes, però ara sí que estan sortint. I com funcionen? Doncs es fabriquen combinant diferents teixits, la zona que queda en contacte directe amb la vulva doncs, acostuma a ser de cotó i a sota s'hi amaga un teixit tècnic que ha de tenir les característiques següents. Ha de ser absorbent, hidròfug, antibacterià i transpirable. I la capa exterior fa de barrera de possibles fuites. Per exemple, pot ser d'elastà o pot ser de niló. Llavors, nosaltres ens posem aquestes calcetes sense res, com si fossin unes calcetes normals quan tenim la regla. Llavors, quan veiem doncs, que ja les tenim molt plenes, doncs ens les traiem, les posem en remunt amb aigua freda, sense utilitzar suavitzant, les rentem i les estenem al sol, que és la manera doncs, més fàcil de poder-les fer servir. Cal dir que, per exemple, una iniciativa molt interessant és que hi ha una empresa catalana que va fer un Verkami per poder crear aquest tipus de calcetes i ho van aconseguir. Llavors, és la marca de calcetes Kokoro, que podeu trobar per internet a un preu molt raonable, valen entre 25 i 30 euros, i que és una inversió molt satisfactòria si després tenint en compte doncs, tot el que ens estalviem de mesos i mesos de comprar compreses i de comprar tampons, i a més tenint en compte doncs, que ens estem fent un favor a nosaltres mateixes a nivell de salut i al medi ambient a nivell de residus, també a les nostres butxaques a nivell d'economia. I fins aquí un repàs molt ràpid perquè és un tema que ens portaria moltes hores a poder explicar en profunditat sobre les alternatives al que és la retenció del flux menstrual i si teniu qualsevol tipus de pregunta, consulta, suggerència, teniu algun problema, reclamació amb qualsevol dels temes del consum que hi ha, doncs us podeu adreçar a l'Oficina Comarcal d'Atenció al Consumidor, que estem al Consell Comarcal de l'Alt Camp, demanant cita prèvia al 977 60 85 60. Que tingueu una bona setmana.